10 i 19 minuts del matí. Andreu Bosch, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Heu començat el curs escolar.
Sí, sí.
Com tothom una setmana abans.
Amb el cul apretat.
Amb el cul apretat, eh?
Perquè realment, home, es nota a l'hora de preparar classes, sobretot al principi de curs, hi ha una feina que no es veu, però que existeix i que has de preveure molta feina que després vas rendibilitzant al llarg del curs, però que ho has de preveure a començament, no? Clar, tenir una setmana menys doncs dona més lloc a la improvisació, però bé, ens adaptem al que hi hagi.
Vinga, farem un parèntesi de minut només perquè Andreu Bosch matisi tot allò que sigui necessari sobre de debò que hi ha una feina de preparació tan important.
Home.
Però tots aquells que poden pensar, home, no serà tant, no serà tant, va.
Tot depèn del grau d'exigència, sí, que... i si vols donar un ensenyament digne o no, i de professionals n'hi ha de tota mena a tot arreu, no? Per tant, si vols fer bé les classes, hi ha molta feina de preparació i agafar materials nous, de descartar-ne d'altres, és a dir, si vols una qualitat, hi ha feina.
Sou professor de...?
Normalment de català.
De català.
Sí, però també he donat francès, he donat castellà.
Anava a dir francès, on hem deixat el francès?
I escacs i tot.
Escacs i tot?
Sí, senyor.
Vaja.
En una optativa.
Vaja. És a dir, es pot estudiar. Sí, es pot dir així. Estudiar escacs, hi ha una... No ho diem bé,
sí,
segurament.
Sí,
eh?
Evidentment que es pot estudiar i en alguns països s'estudia a la universitat. I té aplicacions pedagògiques, el que passa és que encara no estan prou valoritzades.
D'acord.
Justament amb l'obtenció del títol de monitor vaig fer un treball sobre aplicacions pedagògiques als escacs, i per exemple hàbits com el de reflexionar abans d'actuar, això són hàbits en la vida real.
D'acord.
molt bons, molt sants, i que a través dels escacs s'aprèn molt.
Vaja, que ens faria falta una mica d'escacs a la vida política.
De vegades no tants.
De vegades
però,
no tants.
Però, tot es tracta d'un equilibri, no? I en els escacs també hi ha un equilibri. És a dir, que si et passes de reflexionar, doncs aleshores...
Que arriba un moment que no actues mai, tampoc, suposo.
Sí, dius... en escacs es perd per temps, no? És a dir, tens un rellotge individual que mesura quant de temps... reflexiones cada jugada, no?
D'acord.
Es tracta d'un equilibri, però sí que en política caldria molta més reflexió en molts aspectes.
D'acord, però com que ens ho heu posat en safata en escac, en els escacs es perd per temps, començarem pel final, per aquella pregunta que hem fet a bona part dels representants de les forces polítiques i ens ha quedat pel final, que era la reflexió sobre la qüestió dels museus i sobre si el temps aquí doncs esclar, hi juga un paper molt fonamental en tot aquest procés i en el que pugui creure Andreu Bosch i Acció per Sitges que es pugui fer a l'entorn d'aquest procés dels museus.
La veritat és que s'ha perdut innegablement un temps preciós, un temps que servia per poder reconduir el tema dels museus, sobretot a partir del moment en què va sortir la plataforma en defensa de, vaja, d'una altra manera d'entendre la reforma dels museus, i que bé, es va, en podríem dir, plasmar o es va presentar en públic ja, jo diria, en el mes de gener, quan es va fer la presentació del projecte oficial, no? En aquell moment ja hi va haver veus discordants i hi va haver gent que va estar a favor en aquell acte i hi va gent que hi estava en contra, no? I em sembla que tant una postura com l'altra eren prou argumentades. I sobretot la de, em podríem dir, la dels que han estat crítics, no? Han demostrat que hi ha una altra possibilitat de reforma dels museus i ni que només fos per democràcia es mereixien una atenció diferent de la que els nostres governants els han donat, no? I a més es mereixien aquesta atenció no ara, no en el mes de gener o de febrer d'aquest any que ve, que ja estarem en portes electorals i aleshores quedarà molt bé el gest d'entrevistar-se amb algú de la plataforma i donar-li la mà o no, no? En aquell moment ja serà massa tard, no? S'havia de fer amb celeritat i jo crec que aquí no sé si s'ha actuat malament per negligència, és a dir, l'alcalde ha estat negligent, o bé perquè ha seguit en la línia de prepotència en què ens té acostumats. La línia de prepotència està clar que de tant en tant amb Jordi Baiget li surt. I li surt, per exemple, en declaracions que hem llegit a la premsa en relació als membres de la plataforma desqualificant-los. És a dir, són quatre que es queixen. Primer, no són quatre. I segon, s'ha de veure si es queixen amb raó o no, no? Però per això, un ha de seure i ha de parlar. No? I això no s'ha donat encara. Per tant, doncs, desqualificar sense conèixer, d'entrada un alcalde no ho ha de fer, no ho pot fer. No? I després, últimament, doncs, tenim la notícia que no sé si està relacionat amb l'alcalde o no, però en tot cas està relacionat amb aquells que defensen d'una manera indeguda l'actual reforma dels museus. Diuen que s'ha cancel·lat o s'ha suspès la pàgina web que tenien oberta a Facebook perquè els han denunciat, no? La plataforma Sitges ens ha perdut aquesta... N'han creat de seguida una altra, plataforma SOS Sitges. És a dir, que per molt que els intolerants actuïn d'una manera deliberada en contra de la llibertat d'expressió, doncs jo crec que les vies d'expressió en l'actual societat de la informació són moltes i variades i tenen possibilitats, però també dona una mica a entendre el grau d'intolerància que hi ha a que hi hagi veus crítiques, no? I això em sembla que és un símptoma de poca salut democràtica.
A partir d'aquesta argumentació, formuleu una acusació implícita a algú o no?
No, jo no sé qui ho ha fet això, però en tot cas el que sí sé és que és algú que no suporta els crítics contra la reforma dels museus. Digueu i que... si no ho suporta, en democràcia un s'aguanta i s'ha acabat. Vull dir que molt bé, és l'opinió dels crítics i potser no m'agrada, però l'he de respectar.
Digueu-me que bàsicament lamenteu.
Home, i
tant, la qüestió.
És lamentable perquè ja no és una qüestió de si estic a favor dels museus o no, sinó si estic a favor del diàleg i de la democràcia, no? Doncs és això.
Segona qüestió. Dubteu d'alguna cosa pel que fa referència al projecte en si? Si el projecte compleix determinada normativa o no? Sí.
Primer de tot, jo no sóc jurista, i per tant no hi entenc d'una manera allò acurada de si aquesta reforma està dins la llei de patrimoni o no està dins la llei de patrimoni. Sí que el que jo he pogut veure, perquè heu constatat en l'acte del grup dels sol·licitants, és que argumentat amb llei escrita i passada per PowerPoint, totes les evidències són de que aquesta reforma no està bé. No està bé, és a dir, no es respecta suficientment el patrimoni. I a més, no seria estrany amb un govern que és capaç de fer el que ha fet amb el Mercat Vell i Bacardí, que tampoc no ha respectat la llei actual de patrimoni, no? És a dir, si no ho ha respectat en un lloc, doncs possiblement tampoc no ha tingut gaire sensibilitat a l'hora de dir és respectuós aquesta reforma dels museus amb el patrimoni sitgetà, doncs jo crec que això s'ha tractat d'una manera allò a la lleugera.
Anirem per parts, ara anirem a la qüestió de Bacardí, però abans us ho preguntàvem en el sentit, heu tingut també oportunitat de parlar amb alguns dels responsables, amb els responsables del Consorci del Patrimoni, amb algun altre regidor sobre aquesta qüestió, diguem-ne, amb les parts que més defensen el projecte de museus?
Jo de seguida que va sortir la plataforma vaig anar-me a entrevistar amb un membre destacat de la plataforma que m'ho expliqués en detall, i també vaig anar a veure el Toni Sella. Em sembla que vaig ser el primer regidor que va anar-lo a veure en persona i que li expliqués in situ què és el que es pensava fer, no? I la veritat és que a mesura que ha anat passant el temps jo m'he anat convencent que primer aquest projecte no era intocable, i així ho vaig dir el 30 o 31 de gener en l'acte del Saló d'Or. És a dir, que es podia tocar i a base de diàleg es podia retocar, no? O sigui, jo no dic canviar-lo del tot, però sí retocar, no? I segon aspecte, és imprescindible la façana de vidre? Doncs a la llum del que s'ha treballat per part de la plataforma Sitges, doncs jo diria que no és necessària, no és estrictament necessària. Per què? Tocant poc el que són els recorreguts per dins de Maricel i tocant poc Rocamora, hi ha una alternativa possible, molt més econòmica, molt menys faraònica, perquè de vegades en política també no saps ben bé si és que es vol l'espectacularitat, perquè davant d'una campanya electoral i de la fotografia de l'espectacle, en podríem dir mediàtic, que es genera, doncs es vol l'espectacularitat per l'espectacularitat, per als vots directament, o realment doncs, es justifica aquesta espectacularitat amb una suposada necessitat. Però jo no estic dient que els 10 milions que en principi es va pressupostar el projecte diguéssim, no, escolta'm, mira, ja en tenim prou amb 5, ja els dos quedeu vosaltres. No, és que Sitges està molt necessitat de conservació del patrimoni, perquè després del Museu Cau Ferrat i el Museu Maricel de Mar, hi ha un Maricel de terra que encara està esperant, és a dir, el Palau Maricel, el Saló d'Or, etc, i també la Biblioteca Santiago Rusiñol. És a dir, que dius, home, ens gastem 10 milions i de seguida ja n'hi ha 10 més, 10 milions d'euros més, per als altres ens patrimonials que tenen necessitat urgent de conservació.
Us preguntem
com... No, és que es tracta d'això, es tracta de dir, els 10 milions que ja ens han donat es queden a Sitges. I en lloc de fer aquesta pantalla de vidre monumental que s'emporta gairebé el 50% del pressupost, o més del 50% del pressupost, doncs agafem, fem una cosa molt més senzilla, molt més respectuosa amb els museus, i els altres diners que s'obrin ens els quedem aquí, però pel mateix preu ens arreglem les altres, el Palau de Terra i la Biblioteca.
Ara us preguntaríem si això legalment es pot fer, perquè els 10 milions es donen per un projecte determinat, que és el que és, i si qualsevol modificació del projecte implica, òbviament...
Home, implica negociació política i savoir faire, és a dir, saber fer. És a dir, si el Ministeri estava disposat a donar aquests milions pel patrimoni sitgetà, doncs simplement es tracta de justificar que el Palau Maricel de Terra, i és fàcilment justificable, i la Biblioteca Santiago Rusiñol, sobretot, que s'està caient, doncs, i està patint molts problemes d'humitat en un lloc que conserva llibres, imagineu-vos, en un lloc que conserva llibres, doncs bé, es tracta de justificar davant del polític de torn això que està perfectament justificat, i evidentment en política, és a dir, administrativament pot ser complicat, però quan hi ha la voluntat política de fer-se una cosa, es fa.
Com creieu que continuarà tot això? Què penseu que pot passar si el fiscal, d'alguna forma, per decisió o per dubte, demana que les parts vagin, expliquin, s'aturi el projecte, es pugui aturar d'alguna manera? Què creieu que pot passar a partir d'ara? I què creieu que seria bo que passés a partir d'ara? I si creieu que hi ha temps material per poder resoldre alguna cosa a partir dels arguments que heu deixat?
Jo crec que en el mes de gener hi havia temps de reformar el projecte, ja ho he dit.
Ara?
De fet, en el mes de juliol jo vaig preguntar-li a l'alcalde si s'estava retocant alguna cosa, i em va dir que a la façana de Can Rocamora sí s'està retocant. És a dir, primer de tot, això obre la possibilitat de dir, quan alguns deien en el mes de gener que no es pot tocar el projecte perquè el projecte ja és una cosa sagrada, doncs no era veritat, es podia retocar. I segon, en el mes de gener potser també haguéssim pogut enfrontar el tema de la façana de vidre. Ara, en aquest moment, jo crec que l'única esperança és que el fiscal hi actuï d'ofici. És a dir, que digui, s'aturen les obres, aquí tothom parat, anem a veure si aquesta reforma és legal amb tots els ets i uts, i després d'això, si s'acorda que és legal, potser també amb aquest temps obre un període molt interessant, a més un període en què estem ja en temps preelectoral, perquè hi ha eleccions municipals en el maig que ve, i per tant doncs, que el diàleg substitueixi aquesta prepotència que en aquest moment s'està imposant.
Ens dèiem fa uns moments que intuïu, a partir dels diferents actes en els quals heu anat, que no respon al marc legal patrimonial la reforma dels museus, però també assenyalàveu que la reforma de la Casa Bacardí tampoc.
No, i
per què?
I això està, home, ha sortit aquesta setmana a l'Eco, justament, hi ha un apartat molt interessant signat per Pilar Bermejo, que bueno, parla de el començament, el titular és en relació a una barana de ferro que ja he tret diverses vegades en el, en el ple.
A la zona de l'Oasi.
I que el síndic de Greuges doncs, ja ha pres part a favor de, en favor d'aquesta senyora. Però vaja, diu, qualsevol intervenció en un monument històric d'interès nacional ha de respectar els criteris següents. És prohibit col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents a les façanes i cobertes, del bé a vestir, etc. O sigui, a veure, tenim un bé patrimonial que és el Mercat Vell i allà encara, o sigui, van obrir amb tres cartells de Bacardí. Per tant, doncs, això no és publicitat encoberta, home, que baixi Déu i ho miri, no? Però realment, escolta'm, és escandalós. Però hi han tret dos cartells, suposo perquè algú els ho devia dir, o potser perquè ja van llegir això de l'Eco, però encara en queda un. És a dir, no hi pot haver cap tipus de publicitat, ni encoberta ni directa, en un edifici públic, i menys d'una marca d'alcohol. Per tant, doncs, entenem que no s'ha complert la normativa allà, clarament, allà clarament, i en els museus possiblement, o en tot cas seria prudent demanar un estudi independent que certifiqués això.
Hi heu anat a la Casa Bacardí?
No, no hi he anat.
Ni feu cara de voler mirar.
El nostre grup ja va criticar que el govern municipal es doblegués a les pretensions de Bacardí d'una manera tan fàcil. Igualment com vam criticar el monument aquest, l'escultura aquesta, que l'han posat justament al davant del carrer 12 de Maig i, per exemple, un altre lloc adequat, encara que a mi, a veure, el ratpenat, que ja s'identifica directament amb la marca Bacardí, jo trobo que això en un espai públic no toca, no? Però vaja, respectant la llibertat de l'artista, en tot cas, hi ha uns jardins Facundo Bacardí allà als Molins, doncs allà al costat la seva escultura, que potser comercialment no els ho surt tant a compte Bacardí, doncs ho sento, és l'espai públic de Sitges, i amb l'espai públic de Sitges els sitgetans hem de decidir, no una marca de fora.
Enteneu que això pot afavorir d'alguna manera l'interès turístic, l'economia?
Una altra cosa és el tema de si Bacardí al final s'instal·la aquí a Sitges o no. Crec que pot ser interessant. Sobretot si la part cultural adquireix el relleu que ha d'adquirir. Perquè aquí han fet servir la part cultural dels americanos, etc, com una mera excusa, com una petita excusa per justificar la seva instal·lació aquí. No? Però, i més en un espai públic. Per tant, doncs, si adquireix el grau que li toca, la part de cultura de Sitges relacionada amb Bacardí, aleshores potser sí.
Com que estem en els espais públics i estem en el, diguem-ne, en els béns públics, és també un dels temes de debat en aquests darrers mesos, i ho hem vingut comentant amb els responsables de les diferents formacions polítiques, el trasllat de moltes dependències municipals a l'edifici Sitges Reference i el hipotètic, possible ús futur que se'n pugui donar, o rendibilitat futura que se'n pugui donar dels espais o d'alguns dels espais que ara ocupen dependències municipals que seran traslladades allà. Alguna reflexió sobre aquest trasllat, sobre l'ús que se'n pugui donar en el futur d'algunes d'aquestes dependències?
Primer de tot, ja he dit públicament en el ple que això va ser una idea que va posar Acció per Sitges sobre la taula el 2007, just acabades les eleccions, en una taula de negociació amb els socialistes, no? I recordo perfectament que gairebé se n'enreien d'aquesta proposta.
La idea de
traslladar,
d'agrupar, voleu dir?
De traslladar i d'agrupar,
de racionalitzar
dependències administratives a l'edifici d'oficines que en aquell moment s'estava construint a les Proelles, no? La veritat és que, primer de tot, en aquell moment era oportú perquè encara s'estava construint i, per tant, tu, sobre la construcció, podies decidir, mira, aquest espai me'l poseu d'aquesta manera, aquesta instal·lació me la poseu d'aquesta manera. És molt diferent quan tu ja tens la idea d'instal·lar-te allà, anar dient, mira, això per aquí, això per allà, que aleshores no té cost o té un cost irrellevant, que no pas quan està l'edifici ja construït, aleshores se t'encén la llumeta i dius, ah, doncs ara hi posarem l'Ajuntament allà. Hòstia, doncs ara hem de tirar aquesta paret, ara hem de tirar tota aquesta cordada de cables que abans doncs, hem d'obrir el sostre i l'hem de tornar a tancar, etc etc. O sigui que, primer de tot, en aquell moment era oportú i ells se'n van riure. I ara que consideren una idea interessant la que Acció per Sitges va posar sobre la taula en aquell moment, resulta que ara no és oportú. Primer de tot, perquè abans de fer el trasllat s'ha de fer un pla d'equipaments que venim reclamant també des del 2007, és a dir, quines necessitats socials hi ha a Sitges i quins edificis tenim o poden quedar alliberats amb el trasllat aquest. I després de fer aquest pla d'equipament, doncs aleshores fer el trasllat, però no evacuar sense saber què en farem, no? I en tot cas, doncs, això dona una mica la mostra de amb quina improvisació es treballa, i aquesta improvisació al final acaba costant molts diners als sitgetans i sitgetanes, és a dir, els diners que aquests sitgetans paguen a través dels seus impostos. O sigui que aquest govern, a part de càrrecs de confiança, a part del 40% que es van apujar al començament de quan van començar a governar, que ara ja no és el 40%, sinó que és el 35,42%. I faig aquesta reflexió perquè no s'han rebaixat ni tan sols el mínim del 5% que era preceptiu. Un 4,58 s'han rebaixat. Un 4,58. Els que governen, és a dir, dic polítics i càrrecs de confiança. No? Quan jo vaig reclamar allà que com a mínim complissin amb el que el seu mateix cap de files, el senyor Zapatero, doncs s'ha autoproposat a Madrid, que és el 15%, com a mínim el 15%, i encara tindrien un 25% d'augment en relació al que es van apujar o al que es cobrava abans que ells entressin a governar, no? Per tant, doncs, bé, em sembla que és un govern que els sitgetans i sitgetanes en surt molt car per càrrecs de confiança, pels sous que cobren, però també per la seva mala gestió, per la seva improvisació constant.
Si fos ara per Acció per Sitges, no es faria el trasllat a Sitges Reference?
No, en tot cas, jo dic, el primer que s'hauria de fer s'hauria de partir de la base de quins edificis queden alliberats i què es fa amb aquests. Perquè, per exemple, una de les propostes que vam escoltar que era
No és que no és que ho descartaríeu, sinó que, en cas de fer-lo, s'hauria de fer després d'haver fet tot aquest seguit d'anàlisis dels edificis que quedarien alliberats.
Sí, una mostra més de la improvisació i de que es poden fer grans errors amb aquesta improvisació és que ja d'entrada en la presentació d'aquest trasllat ja va sortir una regidora dient que possiblement l'edifici que abans ocupava turisme a l'Oasis doncs es podria llogar o vendre o una cosa així, no? I dius, però quina incoherència tan gran quan resulta que nosaltres estem pagant, l'Ajuntament de Sitges està pagant un lloguer per un altre edifici, allà al costat mateix a l'Oasi, que és l'oficina d'atenció al ciutadà. És a dir, per una banda volem posar un local a lloguer i quatre passes més enllà nosaltres estem pagant religiosament cada mes una picossada pel tema del lloguer d'aquest local. Doncs això per mi és un error derivat d'aquesta improvisació constant.
Suprimiríeu societats municipals?
Potser algunes sí, i en tot cas hauria de quedar-se amb una mínima expressió, reduïdes a una mínima expressió, que és l'avantatge que jo li trobo en les empreses municipals, que és la rapidesa en determinades gestions, no en totes, però en
totes. Sembla que aquest és un fil que comparteix bastants grups de l'oposició,
sí.
La reducció de societats, no totes, però les que es mostrin segons el vostre criteri, especialment què? Ineficaces o...
Home, jo he sentit a Convergència i Unió dir que les eliminaria totes, no? Això ho han dit públicament. No sé si han rectificat aquest discurs o no, però a mi em sembla que el que en tot cas no pot ser de cap de les maneres és que aquestes societats actuïn com un ajuntament paral·lel. És a dir, que li donem feines a les empreses municipals perquè vagin tenint justificació de fer alguna cosa, però mentrestant tenim funcionaris que no estan al 100%, que no estan al 100% perquè, és clar, les feines les van derivant en un moment, i a més, hem de tenir en compte el context econòmic, en un moment de vaques magres, és a dir, que tampoc no entren tants projectes perquè tampoc no hi ha tants diners per poder fer projectes. Per tant, doncs, si hi ha menys projectes, hi ha menys feina a fora i a dins l'Ajuntament, doncs el lògic és ajustar els recursos humans a la feina que tens.
Conservaríeu Sitges Model 21?
Sí, però la reduiria, evidentment. És a dir, que com a òrgan gestor pot ser útil i vàlid, i ho ha estat, però ni molt menys amb la plantilla que en aquest moment té.
Com es redueix una plantilla?
De moltes maneres, és a dir, amb reduccions de jornada o despatxant, és a dir, escolta'm, ho sento molt, però no podem mantenir tants empleats, ja està. Escolta'm,
us ho pregunto per si...
Això passa, sí. És lamentable, però això passa en l'empresa privada.
Us ho pregunto per si en l'actual context econòmic Acció per Sitges, com altres grups polítics, poden plantejar dins la reducció de costos o de la reducció de la despesa la reducció de la plantilla de l'Ajuntament o no?
Home, abans reduiríem els recursos humans que hi ha en els satèl·lits de l'Ajuntament, és a dir, empreses municipals, si aquests són els primers en tot cas que han de rebre. Però és que, esclar, mantenir irracionalment sobredimensionada una plantilla té un avantatge, que és que cadascú va cobrant el seu sou cada mes, però un desavantatge públic evident, i és que els diners dels contribuents són mal utilitzats, i per altra banda, doncs, esclar, encarim tots els processos de l'Ajuntament, i al final això deriva en una pujada d'impostos.
Enteneu, a partir d'aquesta argumentació, que en l'Ajuntament hi ha treballadors que fan doble funció, que hi ha duplicitat de funcions en alguns llocs?
No, dins l'Ajuntament no.
No.
Jo que he dit i repetit és que les empreses municipals moltes vegades, massa vegades, actuen com un ajuntament paral·lel, és a dir, arrabassant tasques i funcions que són de competent, que ho poden fer perfectament treballadors de l'Ajuntament,
no.
I a més, és curiós també perquè,
quan es tracta
d'empreses municipals, resulta que tenen tots els mitjans del món per poder fer les tasques, i resulta que quan es tracta de fer la mateixa feina treballadors de l'Ajuntament, resulta que ni cotxe tenen per anar als llocs.
Us ho deia perquè en les empreses municipals, en el fons, les manté en bona part la institució.
Esclar,
per això em referia a l'argumentació, quan diu no, l'Ajuntament no, les empreses, sí, però diguem-ne que fonamentalment l'economia, els diners,
sí,
venen de la mateixa casa, per dir-ho d'alguna forma.
Surten del mateix
no?
lloc, sí, de la butxaca els contribuents.
Com es pot plantejar, Sitges, una reducció de la despesa, la institució, una reducció de la despesa davant el context actual?
Primer de tot, amb un caràcter exemplificador, és a dir, el primer que haurien de fer els polítics és rebaixar-se el sou d'una manera que realment fos notòria, que es notés, aquest 15% que deia abans, reduir càrrecs de confiança, i després una altra cosa és que s'ha de tenir criteri per fer les coses, no es pot improvisar, allò que dèiem dels escacs, reflexionar abans d'actuar, no actuar al mateix temps que reflexiono, per dir-ho d'alguna manera, i per altra banda també hi ha una manera d'ajudar a les famílies que nosaltres ja hem posat sobre la taula, que és amb sensibilitat i veure quina és la vida dels sitgetans i sitgetanes i de quina manera podem ajudar-los. Nosaltres ja hem posat sobre la taula des de fa temps que, per exemple, el transport per als estudiants fins als 16 anys, que és l'ensenyament obligatori en aquest país, doncs que fos gratuït, i això encara està a un mes calent a l'aigüera. Per tant, doncs, coses com aquestes ajuden l'economia de les persones. Per què no ho fem? No? O, per exemple, coses que millorarien, o que, com a mínim, revelaria que la sensibilitat del governant municipal és una sensibilitat pròxima a les necessitats socials. Per exemple, s'està fent un nou supermercat, els Plans d'Aigua Dolç, no? Doncs Per què caram han d'ocupar una pista de bàsquet i de futbol que estava al servei del barri? Ara els nois i noies, els nens i nenes del barri no tenen pista. Bé, doncs, la veritat és que sembla que ja han començat a encimentar un tros que abans no ho estava i que això constituirà la nova pista. Però quan la podran utilitzar? Per què no es feia a l'inrevés? És a dir, primer encimentar la nova pista, posar en servei la nova pista i després les obres que les facin, no? Que és un problema del privat, no és un problema públic. Per tant, que passi per davant les necessitats del privat per sobre de les necessitats del barri, doncs també ja revela una certa sensibilitat. No?
Fins a quin punt creieu que a Sitges s'hauran de pujar els impostos per contenir aquesta situació econòmica?
Jo crec que hi ha molts altres esglaons que s'han de pujar abans de pujar els impostos. Vull dir, racionalització de la despesa, reducció de les empreses municipals, ja hem tractat el tema. És a dir, abans reduir despesa que pujar impostos. I això, en tot cas, hauria de ser l'últim extrem quan dius és que no hi ha sortida, no? Però això hauria de ser l'últim extrem.
O sigui que no esteu massa a favor de reconsiderar el cadastre, evidentment, i de tornar a fer una anàlisi, de tornar a revisar el cadastre, etcètera, etcètera.
Revisar el cadastre en algun moment s'haurà de fer, però això no té per què implicar a pujada d'impostos. No té. O sigui que es pot ajustar després la manera de recaptar aquests impostos de manera que al contribuent li surti més o menys el mateix.
Durant aquests dies, els diferents portaveus també dels grups municipals ens han parlat de la neteja.
Sí, és normal, perquè Sitges està fet un fàstic. És a dir, que de fet ens costa molt més del que es pagava abans, i sigui com diu l'alcalde, per incompliment de l'empresa i que els estirarà les orelles, però es veu que no els estira prou fort, perquè segueix estant fatal el tema de la neteja. Per tant, doncs, amb això també demostren la seva incapacitat per imposar-se i per governar.
Com s'arregla?
Doncs estirar més fort de les orelles, o potser també hi ha una altra cosa que s'ha dit i que no s'ha desmentit del tot, i és que ja no estem al corrent de pagament amb l'empresa, no? O sigui que esclar, si hi ha dificultats econòmiques que deriven d'una mala gestió, doncs esclar, després l'empresa potser s'hi repenja massa perquè clar, també diu: ei, pagueu-me primer, pagueu-me el que em deveu, no? Clar, lògic.
Que és dir, primer, enteneu
complim,
que...
complim nosaltres, complim l'Ajuntament com a Ajuntament atenent els pagaments, i després exigim.
Enteneu que pot haver un rerefons econòmic?
Sí, darrere amb els problemes que avui en dia tenim aquí a Sitges, hi ha un rerefons econòmic que deriven, ja dic, d'una mala gestió. Però és que aquí s'ha governat amb una alegria que clar, quan hi havia vaques grasses, doncs ningú no li donava importància, però ara que venen les vaques magres, ara sí que en té. Per exemple, al començament de la legislatura jo recordo haver fet un article molt dur, molt contundent, perquè no m'agradaven les formes, però tampoc no m'agradava la despesa, que es deia Jordi Baget primer, el rei de la mà foradada. Així es titulava un article. No? Per què? Perquè actuava amb prepotència, però també amb mà foradada, que vol dir gastar tot el que té i el que no té. I això era a propòsit del Sitges Centre de Disseny, un edifici que s'havia adquirit, que estava en condicions molt bones, que ja s'hi havien fet actes públics allà, i resulta que no se li acudeix altra cosa que comença en la legislatura que gastar-s'hi gairebé 4 milions d'euros, que es diu ràpid, 4 milions d'euros. És a dir, al costat mateix, allà al Vinyet i Terramar, tenim les voreres que ni poden transitar les persones, ja no dic cadires de roda, perquè les cadires de roda haurien de ser de mountain bike, no? No dic això, dic és que ni les persones no poden circular per allà, per les voreres de Vinyet i Terramar. I a quatre passes d'allà resulta que s'hi gasten 4 milions d'euros. I també a quatre passes d'allà també hi ha una masia de propietat municipal que s'està enrunant perquè no fan cap tipus de manteniment. Val? Doncs, això, errors en la gestió, malbaratant diners, malgastant els diners, sense tenir clares quines són les prioritats del poble. No?
Entrem més o menys en mesos preelectorals, o d'alguna forma en què la política serà especialment predominant. Creieu que aquesta serà una campanya electoral on no es podran fer valer masses projectes de futur, tal i com estan les coses?
Home, jo crec que Acció per Sitges sí té projectes de futur i nosaltres seguim fidels a l'esperit del Pla General, no com altres, no com l'equip de govern, per exemple, que ja ha previst el trasllat de l'estació, encara que ho amaguin els subterfugis, és de l'estació on està ara els terrenys de l'Aquàtic Paradís en base a la línia orbital ferroviària, a la qual cosa nosaltres ens hi oposem radicalment, primer de tot perquè no està en el Pla General i segon perquè no ha d'estar en el Pla General. És a dir, que ni consta ni hauria de constar.
Parèntesi aquí. Això és un fet?
Home, i tant.
Us preguntem. Nosaltres sí que no ho sabem. Us preguntem si això és un fet ja consumat, el trasllat de l'estació, de l'actual estació, a la zona de l'Aquàtic Paradís.
Passarà el 2021. I sembla lluny, però sabeu què passa? La meva experiència amb les campanyes dels colls miropers...
Però us dic si està decidit, eh?
El tema de les platges, el tema del Pla General menys, però també, és que quan tu veus les màquines, aleshores corres a encadenar-te davant de les màquines, però és massa tard, has fet tard. Ara, en aquest moment, és en el moment en què s'ha d'actuar, quan encara no és un fet, però podria ser un fet. Per què? Perquè ha sortit, publicat ja, quin és el recorregut de la línia orbital ferroviària que va per Sitges, ha sortit publicat també el lloc de l'emplaçament de l'estació a l'Aquàtic. O sigui, això està corrent administrativament i si ningú no s'hi oposa, anirà corrent. I arribarà el 2021 que tindràs allà plantificada una estació i el 2022 Renfe dirà tanquem l'estació del centre perquè ja no en surt a compte i tots els trens de la costa ara passaran per l'interior i l'estació de Sitges serà a l'Aquàtic i no hi podràs fer res perquè no és competència municipal, perquè tu has permès que en el teu municipi obrin una nova estació a l'Aquàtic. Per tant, jo ja dic aquí i ara que Acció per Sitges en cada moment administratiu i legal ha actuat en contra d'aquesta decisió i seguirà actuant administrativament tant com puguem, vull dir que els processos judicials també són cars, però també hi actuarem políticament, perquè trobem totalment fora de lloc que aquesta sessió que tenim ara al centre vagi a parar a la llarga a l'Aquàtic.
O sigui, no estan ferm, però teniu prou arguments com per pensar que en el futur això serà així.
Ha sortit publicat per part de la Generalitat i l'Ajuntament, l'equip de govern de l'Ajuntament, no s'hi ha oposat. I això és un greu error. Més quan jo els vaig advertir en temps i forma. És a dir, quan encara no havia sortit res publicat, jo vaig anar a parlar amb el govern i els vaig dir, això és un error. I no em van fer cas. Quan va sortir publicada la reserva provisional, també vaig anar a parlar amb el govern i ho vaig exposar en un ple i els vaig demanar que rectifiquessin. I es van posar molt nerviosos, però no van rectificar. Quan ha sortit la definitiva, també he tornat a parlar en contra d'aquesta estació. I ells segueixen amb la seva dèria. Per què? Jo no ho sé. No està prou argumentat. No està prou argumentat. I tinc constància que hi ha alternatives, com el tema dels museus, hi ha alternatives viables i molt millors per Sitges. És a dir, per servir l'interès general de Sitges.
Us referiu a l'estació, no tant al dibuix de la línia orbital?
Sí, el dibuix.
Quan parleu d'alternatives, també en el dibuix de la línia.
L'alternativa passaria per una línia orbital que entraria a Sitges pel parc de Can Robert soterrat i sortiria en direcció a les costes per on passa ara la via del tren o per on està previst, segons el Pla General, també soterrada.
És a dir, estaríeu més en la possibilitat de soterrar l'actual traçat de la via del tren?
Sempre hi hem estat. És a dir, pensem que és un...
Que no de la creació d'un traçat paral·lel, per dir-ho així, o d'un traçat que vagi per l'esquena de Sitges?
No, és que el traçat paral·lel aquest també està previst que sigui soterrat, excepte el lloc que molesta més a Sitges, que és el lloc de la Llevantina i Quim Mar, no? És a dir, allà resulta que el tren surt i causa sorolls i contaminació paisatgística. O sigui que tampoc no és un avantatge per aquestes zones de Sitges.
Ens queda només res, 30 segons. Com que Acció per Sitges no depèn del que pugui passar al Parlament de Catalunya, més o menys decidirà Acció per Sitges sobre el seu candidat quan?
Doncs segurament serà entre desembre i gener, vam parlar.
D'acord.
O sigui, al principi vam dir la tardor, ho hem reconsiderat aquest mes de setembre en reunió del Consell Consultiu,
i
segurament entre desembre i gener.
Andreu Bosch, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, tindrem ocasió de parlar amb el portaveu d'Acció per Sitges també en els propers mesos, com no. La vida política sitgetana començarà a passar de Santa Tecla el dilluns següent de Santa Tecla. En 5 minuts tornem amb els directors d'algunes de les escoles de Sitges. Conversarem a l'entorn d'aquest curs escolar que ja porta una setmana. Tornem de seguida. Fins ara.